Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Jordi Tenes. A partir de la setmana que ve, els estats de la Unió Europea rebran menys vacunes Pfizer que les emparaulades. La farmacèutica nord-americana ha anunciat que reduirà fins a principis de febrer els enviaments de dosis per millorar-ne la producció i augmentar la seva capacitat al llarg de l'any. Molts estats europeus, principalment els nòrdics i els bàltics, qualifiquen el retard de Pfizer d'inacceptable. La Comissió Europea assegura que la multinacional s'ha compromès a recuperar el ritme i subministrar les dosis compromeses aquest primer trimestre. La presidenta Ursula von der Leyen alerta, però, d'aquest perill.
Per nosaltres és una situació molt difícil perquè les primeres injeccions s'han administrat i després d'un cert període de temps s'ha administrat la segona. Per tant, hi ha també una necessitat mèdica de respectar el que hem acordat.
Això s'ha sabut el dia que les morts mundials per coronavirus han arribat als 2 milions de persones segons el recompte independent de la Universitat Johns Hopkins. L'Organització Mundial de la Salut considera que l'augment de casos i defuncions es deu al fet que les societats han abaixat la guàrdia i per l'aparició de variants més contagioses del virus. I el govern ha aprovat el decret d'ajornament de les eleccions el 30 de maig, que sortirà publicat aquest dissabte al Diari Oficial de la Generalitat.
Traslladem les eleccions el 30 de maig per tal que ningú hagi de renunciar al seu dret a vot per por a contagiar-se. Volem salvar vides i volem preservar el dret a vot de tothom.
La decisió ha estat consensuada amb la majoria de partits polítics. PSC i Vox són les dues úniques formacions que s'hi han mostrat clarament en contra i, de fet, no descarten impugnar la decisió. L'examant del rei Joan Carles, Corina Larsen, ha confirmat davant del jutge a l'Audiència Nacional a Madrid que el director del CNI la va amenaçar seguint ordres de l'emèrit. Corina ha testificat en el primer judici contra l'excomissari Villarejo, que ha revelat a més que una font el va avisar d'un possible atemptat jihadista a Barcelona, però que el CNI no s'ho va creure. I Espanya registra la xifra rècord de 40.197 nous contagis de coronavirus. La incidència també puja i se situa a la xifra més alta des de l'inici de la pandèmia, 575 casos per cada 100.000 habitants. Catalunya es manté en dades molt altes, però s'estabilitza al voltant dels 4.000 contagis diaris. Per cert, que Salut farà test d'antígens als familiars que vulguin anar a veure persones que viuen a residències de gent gran i només hi podran entrar els que donin negatiu. És una de les novetats del protocol en aquests centres, atesa la situació epidemiològica. També se suspenen les sortides curtes de menys de 3 dies fins aquí 2 setmanes. I ara una bona notícia relacionada amb la Covid i el coronavirus. Gairebé totes les persones que han passat la Covid-19 i l'han superat, un 95%, estarien protegides contra la infecció fins a 8 mesos, segons dos estudis elaborats amb pacients de la primera onada de la pandèmia. Les recerques del Regne Unit i els Estats Units confirmarien que el virus genera diferents tipus d'immunitat, la dels anticossos i també immunitat celular, és a dir, les anomenades cèl·lules T que maten les cèl·lules infectades. Hi ha una altra dada positiva i és que qui hagi passat la infecció sembla que també estaria protegit de les noves variants detectades al Regne Unit o a Sud-àfrica. Ho explica Gemma Muncunill, investigadora de l'IS Global, el centre impulsat per la Caixa.
De moment, les variants aquestes que s'han anat identificant al Regne Unit, a Sud-àfrica, sembla que encara no tenen un impacte fort en què fa el reconeixement de la resposta immunològica, no? Encara tindríem protecció. Perquè generem resposta no només la zona on hi ha aquesta mutació, sinó que a moltes altres zones de les proteïnes del virus. No?
Tot i això, la recomanació continua sent que aquestes persones també s'han de vacunar perquè d'aquesta manera encara intensificaria més la immunitat. Les dades d'aquests estudis també apunten que les vacunes tindrien efectivitat durant més temps si el virus no muta de manera important. És a dir, que en principi no caldria que ens vacunéssim cada any. Esports, es treballa perquè les eleccions a la presidència del Barça es facin el 7 de març i no el 24 d'aquest mes de gener, com inicialment estava previst. El club espera ara que el govern respongui a la petició de modificar la llei de l'esport per poder introduir el vot per correu postal i també treballa per ampliar les seus per votar. D'altra banda, tots els candidats han pactat amb el president de la gestora, Carles Tusquets, que no fitxaran Eric García, el central del Manchester City, en aquest mercat d'hivern i que esperaran que acabi contracte al final de la temporada per evitar pagar un traspàs. El Barça supera, per cert, el líder de l'Eurolliga de bàsquet, ha guanyat a la pista russa del CSKA de Moscou per 75-88 i es manté segon a la fase regular darrere del seu rival d'aquest divendres. I el Mundial d'handbol d'Egipte, la selecció espanyola amb 6 jugadors i tècnics catalans ha debutat amb un empat a 29 contra el Brasil.
Fins aquí les notícies.
Aquesta setmana torna el divan de Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio.
Vostè és millor avui que fa 30 anys?
Sí, però per una raó una mica dura.
En conversa amb el doctor Antonio De Lazzi.
Me l'explica?
Per la mort de la meva dona. Jo sóc millor ara amb els malalts. Quan lluites 4 anys contra una malaltia que és un càncer, jo ara la gent la veig d'una forma una mica diferent.
Cada dimecres, el divan de Sílvia Coppolo. Ara en podcast, a l'app de Catalunya Ràdio i a catradio.cat.
El programa familiar d'ICAT es diu KidsXS. Tot l'oci familiar pensat per a nenes i nens de 0 a 10 anys.
Pau Guillemet, recordes el primer cop que vas posar-te a tocar un instrument, a fer música?
Txell Bonet, jo tinc un trauma infantil amb la flauta dolça, però aquest dissabte ho solucionem.
Sí, perquè la nostra convidada és experta en nous mètodes per no convertir els nens en petits Mozarts.
KidsXS, amb Pau Guillemet.
Els dissabtes a la una, a Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Seguim a la finestra indiscreta.
My first taste of Texas and blue eyes and golden hair.
Doncs canviarem a Marquets per Ed Bruce, que ha mort als 81 anys, un cantant i compositor de country d'Arkansas.
Pensa que no s'ha descobert a Nashville, no cal, ja ho sabem.
No, mira, aquest anava per un altre lloc, no? Perquè a més va fer carrera com a actor i va ser company de repartiment de James Garner a la sèrie Maverick.
A la resurrecció de Maverick.
Sí, pues mira.
Als 80.
Era un actor i cantant que va fer cançons de l'estil de Mamas Don't Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys. Que no, home.
Quin discurs més xulo.
Veritat?
No deixis créixer la teva nena per ser cowboy.
No.
Com?
You are the best break this old heart ever had. Bueno, pues vale, pues molt bé, pues que vagi fent, no?
Va fer de jutge a Enemigos Públicos, la de Michael Mann.
Sí. Com ho saps tu tot això, Fausto?
Perquè sóc molt de country.
És molt de country? Hòstia, però jo no el coneixia de res, aquest senyor, però mira, vale, pues molt bé, pues venga, que suene.
A mi el que m'encanta és que poses una cançó d'aquest tipus i la paraula Texas surt segur.
Segur.
Ha sortit als 3 segons.
Bueno, i reconeixem-ho, perdona, Reconeixem-ho, Sents aquesta cançó i penses, ah, però no l'he sentit 65.000 vegades?
Sempre.
És veritat.
Però és la mateixa cançó.
És veritat, però jo, a mi tot i així m'agrada sempre.
Sí, bueno, és que sí, que sí. Que
sempre
sí.
Parlen del mateix, de la pols, dels camions que van...
És que l'has de sentir amb una jarra de cervesa ben freda, sí. I ja està.
Això. Doncs vinga, visca el cervesa, visca el tabac, visca el porro, visca...
Tot. Visca les filles cowboys.
Això mateix. Som la Sílvia Andrés, el Fausto Fernández, com es veu, Oriol Fidalgo, Àlex Gorina, Alfons Gorina, com es veu, la Mati Seuane, la Lista Piol, que vindrà ara. I ja ho sabeu, si us voleu contactar amb nosaltres i si voleu concursar, tot i que no hi ha premi, però allò, per el plaer de fer-ho, doncs facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat, apunteu, i @finestracr. Hem de resoldre la de la setmana passada. Alfons, t'he de dir, tu, Fausto, escolta tu bé, que hi ha un oient molt simpàtic que ha escrit dient La segona part de la pregunta no l'he entès. Estic d'acord amb la DC. Últimament aquesta secció podria anomenar-se perfectament un borratxo intentant explicar alguna cosa.
Últimament no, fa anys.
Amb molt de carinyo, diu. Sí, sí, és veritat, és veritat. Digue-li, digue-li.
No, estic totalment d'acord. Se me'n van a l'olla greument, ja.
Què fem primer, el tall i la música o la pista?
El tall i la música.
¿Cuánto tiempo lo mantendrás sedado?
Durante el resto de su vida, si es necesario.
Dijiste que podía confiar en ti.
Soy tu padre. Puedes confiar en que haré lo más conveniente. No lo que a ti te guste.
Es un ser humano.
Es algo más que un ser humano. Imagina que le liberamos. Y sufre uno de sus cambios de humor en una zona habitada.
Sí, soy consciente del peligro que supone, pero también sé que me salvó la vida.
Sí, de las garras de un caniche mutante.
Ja està, ja la té.
Va, ataca. Jo he deixat això del caniche mutante perquè sé que al Fausto li encanta això dels gossos
és
gegants.
És que és la part que més m'agrada d'aquesta tonteria de pel·lícula.
Ai, pobra, pobra pel·lícula. El Hulk de l'Ang Lee, del 2003. I ho dic perquè les pistes deien així, Fausto. Encertar aquesta banda sonora enigma no és cap banalitat. Doncs podem dir que és de...
Deixa l'alcohol, però de veritat, fes cas als oients.
Que és de l'any 5 abans de la MCU. Bé, evidentment, protagonitzada per Eric Bana, 5 anys abans de la MCU d'Iron Man el 2008, no? Bé, per fer la brometa amb Abans de Crist i tot això. Aquesta pel·lícula la podeu trobar a qualsevol estanteria rodejada d'altres pel·lícules o a qualsevol establiment que venguin llegums. Sí o no, Fausto? El gigante
verde, ja, però això és una falca. Això ens han de pagar, eh?
Sí, val. Doncs aquestes eren les pistes, el Hulk de l'Anglia...
Això no eren pistes, era una vergonya.
I la pregunta suplementària?
En aquest cas sabem que va ser abans l'ou que la gallina, Fausto. Que... T'ha agradat o no?
No.
Val. Lou Ferrigno, l'actor que va donar vida...
Déu meu, eh?
A Hulk, o quan es deia La Massa, que era quan molava, no, realment? Però també que va arribar abans que Louis... Perquè...
Le Terrier.
Efectivament.
El increïble Hulk, Lou, d'Edward Norton.
Lou i Louis.
Decididament estàs fatal.
Val. Ja, és que no sé, no se m'acuden...
Bueno,
ja
doncs, coses. Nois, si vols que et digui, doncs, escolta, hi ha... 29 encertats
29.
del títol Massa. De la pel·lícula i serà el Fausto de l'1 al 29 que ens dirà qui és la guanyadora o guanyador.
L'1.
El número 1. Clar, el número 1, senyores i senyors.
L'1.
Una senyora, miracle, perquè hi ha molt poques que participen. Mira. Marcela Granada, es diu la... És fantàstic.
Meravellós.
Bueno, ja ho sabeu, un tall. Una música, una pista, o dos, una vegada més borratxes que unes altres. I ens heu de dir el títol de la pel·lícula. Envieu la resposta a finestra@catradio.cat, @finestracr, o facebook.com/finestraindisqueta. No tindreu premi, però tindreu l'honor. I un punt més, a més, a apuntar pel còmput de la temporada, si responeu bé la pregunta suplementària. A veure, la nova proposta és...
Moscú està ardiendo.
Moscú!
Nuestras casas. Es mejor así, que encuentre solo cenizas.
Pagará cara su victoria.
Moscú, el sagrado Moscú. Moscú. Pobre Moscú.
Venid a verlo, Moscú está ardiendo.
Oh, Moscú. Oh, no.
Sí, diuen mil vegades Moscú, 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 pobre Moscú, pobre Moscú. Però se'l van emportar sencer a Itàlia als dominis de Ponti i de Laurentiis. Aquesta és la pel·lícula i aquesta és la seva banda sonora... I ara us faré la pregunta suplementària. La protagonista d'aquesta pel·lícula va anar a Monte Carlo, a París, a Roma, a Venezuela, a Londres, a Cortina d'Ampezzo. Però, quan va ser que va estar a punt de ser hongaresa? La tens, Fausto?
La tinc.
No diguis res, sisplau, eh? Finestra@catradio.cat, @finestracr, facebook.com/finestraindiscreta. La pel·lícula Enigma. Firmes, que arriba John Ford.
Aquelles Strange Things de la Sílvia.
Sense ella, el cinema no seria el mateix. És un dels genis del setè art, un dels reis del cinema. Avui visita l'Strange, John Ford. Ford estava molt orgullós del seu origen irlandès. Tenia 10 germans. La seva família, de fet, li deia Sean. El cognom de Ford va ser una cessió del seu germà, actor de cinema, per poder vendre's millor a Hollywood. El nom real era John Martin Finney. Abans de descobrir el cinema, va treballar a uns grans magatzems. Va debutar el 1917 amb The Tornado. Després va fer 144 pel·lícules, algunes de les quals grans clàssics del cinema. Ford va començar a dirigir amb el cinema mut, però l'arribada del sonó va servir per consolidar la seva exquisida tècnica cinematogràfica. Alguns dels seus grans èxits: Passión de los Fuertes, El raïm de la ira, La diligència, Rio Grande, L'home que va matar Liberty Valance. Però si parlem de Ford, també ho hem de fer d'un dels seus actors fetitxes, John Wayne, amb qui, malgrat la seva relació amor-odi, va treballar en 19 pel·lícules.
¿Qué pensáis tomar? ¿Whisky? No os conviene, ha servido la sangre. Cerveza es lo ideal.
Ah, qué pacífico y tranquilo está esto.
Sí.
Ha sido una pelea como no se había visto desde hace años.
Espero que pueda resistir hasta el final.
No te preocupes por eso.
L'home tranquil és una de les pel·lícules més especials de Ford perquè retrata aquella Irlanda idealitzada i somiada que el va acompanyar tota la vida. El director José Luis García la considera com un d'aquells miracles que et salva la vida. Els estudis no confiaven en la tonta història irlandesa i la van rebutjar, però la van mirar amb altres ulls quan John Wayne i Maureen O'Hara es van sumar al projecte. Els executius de la Republic Pictures volien que durés 120 minuts i van obligar a Ford a retallar-la. El director es va indignar, però davant les pressions es va carregar els últims 9 minuts. La pel·lícula acabava en plena baralla final i, evidentment, la pel·lícula no es va tallar i es va quedar tal com volia Ford.
El reverendo Samuel Johnson Clayton.
Suena muy bien.
Vaya, el hijo pródigo. ¿Cuándo has vuelto? No te había visto desde la rendición. Mejor dicho, no te vi en la rendición.
El 1956, Ford roda Centaures del desert, una de les millors pel·lícules de la història del cinema, malgrat que Hollywood pensava que Ford ja estava passat de moda. Una vegada li van preguntar a Orson Welles als seus tres directors de cinema preferits i va dir: John Ford, John Ford i John Ford. També senten devoció per ell altres il·lustres directors com Martin Scorsese, Steven Spielberg o Clint Eastwood.
I jo, Sílvia, saps que vaig anar a Monument Valley i vaig pujar a descobrir el John Ford Point, el lloc on ell anava a veure d'on venien els núvols abans de rodar cada dia?
California. La verdad es que no me la imaginaba así.
Anda, mírala.
Parece buena, John.
Mira, sí. Qué bonita, qué verde es, Will.
Sí. ¿Aquellos que serán? ¿Son naranjos?
A mí sí me parecen naranjos.
Sean lo que sean, son muy hermosos.
Sí, mucho.
El raïm de la ira és un altre dels seus regals en forma de pel·lícula. Ford és el director que més Oscars ha guanyat de la història. 7 en total, 4 com a director. Ningú ha qüestionat mai el seu regnat, però Ford tenia un caràcter complicat. Dictador, m'atreviria a dir. Es burlava dels seus actors i de les seves actrius. De John Wayne, un dels seus actors predilectes, va dir que quan caminava semblava un hipopòtam.
How did you shoot that? With a camera.
Com acabem de sentir, tampoc era amic dels periodistes, dels quals sovint se'n reia, contestava amb monosíl·labs o de manera inversemblant. I Àlex, ho sento, però tampoc estimava gaire els crítics de cinema.
Sílvia, que ningú no és perfecte.
A qui s'hi va trobar perfecte va ser a Katharine Hepburn, amb qui va mantenir una aventura durant el rodatge de Maria Stuart. Ford mai va deixar la seva dona, amb la qual va viure 53 anys, i va tenir dos fills, però el record de Hepburn el va perseguir sempre. Escolteu.
I love you.
It's mutual.
Thank you.
It's thrilling to see you.
Oh, good.
Va ser una gravació casual que es va fer poc després d'una entrevista de John Ford i Katharine Hepburn al 1973. El periodista es va oblidar de la gravadora, que estava encesa, i va marxar. Ni Ford ni l'actriu se'n van adonar i es van posar a parlar. El genial director confessa a Hepburn que l'estima. Pocs mesos després, John Ford va morir, però el seu llegat és immens, incalculable. Ford és sinònim de cinema en majúscules. Diríem que n'és un dels seus apòstols.
Ya tienen mi informe. ¿Qué hacemos?
Es un jodido charlatán. ¿Qué mierda le importa a Hertz?
Es Gasus que le importa.
¿Luela sería capaz?
Ya lo creo. Y sin pestañear.
Pues yo digo que al diablo con Luela y con Hertz. Esto es muy grave. Es nuestro negocio. No aceptemos presiones.
No todos hemos hecho lo que el viento se llevó. Algunos no podemos permitirnos tus principios. Tenemos que considerarlo pensando en el talonario.
¿Y quién no se resiente ya? Las alusiones a los judíos. Ahora boicotean la publicidad de RKO. Y mañana será Warner, o Fox, o Columbia, ¿verdad?
Mal que nos pese.
Nos tiene en sus manos.
No sé si heu anat a veure Mank, encara la podeu anar a veure, però això no és de Mank, encara que ho sembli. És de RKO 281, crec que era 281, 281. El número, Fausto Alfons, sí. Bueno, que és com la conseqüència de Mank, és el que passa després quan ja roden la pel·lícula i tot el merder que es va muntar en Ciutadà Kane.
Home, és un programa doble que està bastant bé.
És que seria convenient veure-les, home, triple.
Les tres, sí.
Clar, divertit seria veure les tres seguides, no? Fenòmena, per favor, penseu una mica. Bé, doncs, el dia 10 va fer 80 anys del dia que William Randolph Hearst va demandar Ciutadà Kane. Que, per cert, el dia 1 de maig d'enguany farà 80 anys de la seva estrena. Atents, que celebrarem aquest aniversari, que no va ser l'estrena a Barcelona, que va ser el Fantasio, però el 1946. I Hearst no va tenir res a veure. Què opines de Josep?
Josep, la pel·li d'animació. Està molt bé que necessitem més pel·lis com Josep, siguin o no d'animació. És una part de la nostra història que el que em sap greu és que vingui un francès a recuperar-la i a fer-la.
Ve el francès a la finestra indiscreta.
Sembla que estiguis esperant algú amb moltes ganes, oi?
Sí, la meva promesa.
Ara, tu, Geurifes!
No passa gant!
I après?
¿Conocen a esta mujer? Su novio no tiene noticias suyas.
Amb la veu de Sílvia Pérez Cruz i el so i els diàlegs de Josep, és el moment de poder parlar amb molt de gust amb Aurélien Froment, que és el dibuixant i el director d'aquesta joia del cinema d'animació i també del cinema històric. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres. Muchas gracias, Oguel, por permitirnos hablar con usted un poco y felicitarlo.
Vale, muchas gracias.
Primero de todo, felicitarlo porque no solamente Giuseppe es una película maravillosa, sino que está teniendo un éxito destacadísimo en Cataluña, especialmente. Y además nos ha permitido descubrir a Josep Bartolí, que era masivamente desconocido. La gente está sorprendida de la existencia de este personaje increíble y con la afición que tenemos de conservar nuestros valores y nuestra historia, aún nos preguntamos cómo es que no conocíamos a Josep Bartolí, ¿verdad?
Sí, pero pues cuando lo descubrí yo hace más de 10 años ahora, pues no me parecía extraño no conocerlo en Francia, porque no conocía por mi parte muchos dibujantes de esta época, pero cuando lo descubrí me sorprendieron los dibujos y la fuerza de estos dibujos, y no sabía por nada que no estaba conocida, que no estaba conocido, perdón, en España o en Cataluña tampoco. Y eso me lo dijo su sobrino George, gracias a quien descubrí el trabajo de Josep. Pero es verdad también que Josep, a partir de 1939, se fue de España y nunca volvió en España, en Cataluña, antes de volver un par de veces después de la muerte de Franco, pero se estaba viviendo fuera.
Antes de entrar en otro tema, quería comentar que algo he oído de que usted a veces le gusta definir Josep como una producción occitano-catalana.
Es verdad.
Y curiosamente, los premios del cine catalán, que se concederán dentro de unos meses, los premios Gaudí, a pesar de que hay una participación o una ayuda, un support de TV3, la televisión de Cataluña, no puede competir, no puede ser premiada porque no es suficientemente catalana, lo cual es especialmente doloroso, mirándolo bien, teniendo en cuenta lo que nos gusta y lo que nos ha ayudado esta película. Es pena, ¿eh?
Es pena, es verdad, y aún más que la coproducción, el soporte de TV3, es también una coproducción de verdad con Imagic, que es la empresa de producción de Jordi Oliva en Barcelona. Y él es el coproductor de verdad de la peli. Entonces es una lástima, sí, es una lástima, pero son cosas administrativas o burocráticas.
Sí, el reglamento dice que tiene que haber un porcentaje de participación superior al que hay, pero claro, yo creo que en esta película se tenía que haber hecho algún tipo de excepción. Pero, en fin, es un comentario personal mío, porque no hay ninguna película de animación que pueda competir este año catalana. Entonces, tenemos esta a mano y dices, por favor, pero ¿qué estamos haciendo, no?
El reglamento es el
sí.
Reglamento.
Bueno, aprovecho para felicitarle por los premios del cine europeo, donde sí que Josep tuvo el reconocimiento como la mejor película de animación del año, ¿no?
Sí,
bueno,
sí, sí.
Le quería comentar, ya que hablaba de las ilustraciones de Josep Bartolí, que me parece una maravilla acertadísima cómo han animado ustedes la película, respetando el concepto de la viñeta, ¿no? De la viñeta. Lo que pasa que una viñeta impresa en papel la puedes contemplar tanto rato como quieras, fijándote en los detalles. En cambio, en una película has de hacer durar esta viñeta para que tengas tiempo de asumir todo su contenido. Entonces, ¿han encontrado ustedes una fórmula de viñeta que se anima pero no acaba de animarse y conserva la belleza de la viñeta, pero forma parte de una película de animación? Es magnífica la idea, Oguel.
Pues muchas gracias. La idea la tuve bastante tarde en la producción de la peli, porque había varias cosas que me molestaban en haciendo la peli, y una cosa muy muy sencilla es que yo no soy animador por nada, y no puedo manejar bien la herramienta de la animación. Y me pregunté cómo volver a manejar bien y dirigir bien la peli con las emociones que quería poner, con el ritmo que quería poner y todo eso. Y la única solución para eso era volver a lo que sé hacer yo de toda la vida, es dibujar un dibujo sin movimiento. Y me permitía también rendir un homenaje al arte de dibujar, que era el arte el oficio de Josep, que es el mío. Y claro que se puede quedar un rato mirando una viñeta, pero es más verdadero cuando se habla de un cómic, por ejemplo. Uh-huh. y que sea Josep o yo, somos el dibujante de prensa, y un dibujo de prensa debe leer un dibujo de prensa muy muy rápidamente. Uh-huh. Y entonces es el arte particular de dibujar algo que lleva todo el movimiento dentro de un dibujo solo, a contrario de un cómic, y también que sea todo muy claro y sencillo de comprensión, y para leerlo muy rápidamente, y eso es lo que intenté pasar a la pantalla grande.
Está muy conseguido y es admirable y bellísimo. Y le he de decir que también hay otra cosa en Josep que me encanta, y es que algunas de las mejores aproximaciones a la Guerra Civil de España, y vivida en Cataluña también, las han hecho realizadores o autores extranjeros. Recuerdo Tierra y Libertad, de Ken Loach, por ejemplo, que nos abrió los ojos sobre muchísimas cosas. Evidentemente, Josep también. Y me hace gracia que con su guionista, con Jean-Louis, hayan concentrado de la vida de Josep Bartolí, especialmente todo el tema del campo de concentración, en un momento en el que Francia, pero también Europa, es incapaz de reconocer que los campos de concentración siguen existiendo. Existió en Calais, existe en toda Europa casos
Exacto.
parecidos. Y por lo tanto la historia se repite, ¿no? Es decir, hay un montón de cosas que agradecer a Josep.
Pues sí, es verdad que la gente a menudo en los coloquios después de las pelis en las salas de cine nos piden pues cuáles son los temas principales y qué querían decir de la actualidad con esta peli. Realmente no queríamos realmente hablar de actualidad, sino que es bastante obvio que es un tema de actualidad porque las cosas no han cambiado mucho.
Uh-huh.
Y mientras los 80 años que nos separan de 39, no es que se repiten las cosas, es que nunca
han dejado
cambiaron
de estar.
Las cosas.
Uh-huh. Sí,
y es pues no es un tema de actualidad, sino que es un tema de toda la vida de actualidad, y es lamentable.
No tenemos mucho más tiempo, pero me gustaría, ya que estamos escuchando a Silvia Pérez Cruz todo el rato, ella hace la voz de dos personajes, uno de ellos Frida Kahlo, que fue la amante de Josep Bartolí, bueno, o él fue el amante de Frida Kahlo durante un momento determinado, que es otra de las grandes sorpresas de su vida. Pero además ha hecho la música y la oímos en la película. Y me encantaría saber qué llevó a la producción, a Orel y a la producción de la película, a buscar a Silvia Pérez Cruz. ¿Cómo se encontraron? ¿Cómo fue esta decisión?
Pues no busqué una persona para componer la música, sino pide a Silvia componer la música. Y no estaba buscando a alguien en general, sino fue a por ella precisamente.
Uh-huh.
la descubrí Silvia hace años gracias a su disco Granada, y luego hice su retrato de forma reportaje gráfico para Le Monde, el periódico francés donde trabajo yo, y hice un retrato que para presentarla, porque es una artista bastante desconocida en Francia. Uh-huh. Y a partir de este momento hablamos mucho, incluido de la peli, y nuestras visiones del arte, de la música y de la creación estaban tan parecidas que estaba clarísimo que teníamos que trabajar juntos.
Así ha salido la película de Estupenda. Josep continúa entre nosotros, que dure muchos días, mucho tiempo. Supongo que la veremos por TV3 algún día. Y evidentemente lamento lo de los premios Gaudí, pero estoy muy feliz de poder hablar con Noguel y poder haber hablado de la película. Y a ver si en el futuro podemos desplazarnos y puede usted venir aquí. Y entonces habrá la oportunidad de conocernos directamente y de poder plantear otros temas.
Pero
de parte de la gente del programa y de los espectadores de Cataluña que tanto están admirando su película, muchísimas gracias por haberla hecho.
A vosotros todos. Muchas gracias.
Hasta la vista. Un abrazo. Gracias, Ogelia.
Un abrazo. Chao.
Buena noche.
Llegado a este punto, mi fuerza ya no es suficiente. Es el momento de pedirle a ella que venga.
Bé, és una petició musical que ens van fer i sortint d'un cinema d'animació admirable anem a parar a un cinema d'admiració hiperadmirable, ara que Hayao Miyazaki està rodant una nova pel·lícula i roda un minut cada mes, o sigui que té bé, per mitja existència. Teníem 3 o 4 comentaris. Si publicarem la llista de les 125 directores del programa, la publicarem, no us preocupeu, perquè serà molt útil per tothom. Un oient es queixa i diu... aquesta llista l'ha fet vostè perquè vaig veure el nom d'Almodóvar i ja li val. S'ha deixat la tira de noms importants. Pobre Almodóvar, per l'amor de Déu. I diu, no sabia que Claude Brasseur era fill del mític Pierre Brasseur.
Sortien junts de moltes pel·lis.
Diu...
A Ojos sin Rostro, per exemple, estaven junts.
La menciona, diu, per favor, aquell final en què ell és devorat pels seus gossos, com si fos una pel·lícula de Cornel Mundruxo.
Una altra vegada.
En fi... i que sortia Les Enfants du Paradis. Diu, i per acabar, de les dones... I fixeu-vos el que diu, aquest oient. Diu, al meu entendre, no saben dirigir pel·lis. Em sap greu, però és el que penso. Tan sols em quedaria a mi de Lupino per El Bígamo i Liliana Cavani per Portero de Noche. Ostres!
Home, a mi m'agrada i de Lupino i Liliana Cavani, però clar, ostres,
és una provocació. Pues Núria Vidal va dir la setmana passada que l'única directora que trauria de la llista era Liliana Cavani.
Però és que Núria estava molt major, la pobra.
Núria! Ja ves com te queremos. Vale, un altre comentari. L'altre dia vaig estar veient El Padrino 3, on surt la figura de Joan Pau I. S'ha fet alguna pel·lícula sobre Joan Pau I, a banda d'aquesta?
Sí, aquella de l'assassinat.
Sí.
Una pel·li, aquella... Era molt horrorosa. Crec que es va estrenar al Comèdia.
No saps com es deia, no me'n recordo, ja la buscaré. No?
Conspiració per a matar el papa, alguna cosa així. No me'n recordo.
Diu, per cert, la pel·li del Padrino 3 em va avorrir molt. Ha dit, em va avorrir molt, no es recordava que fos tan fluixa, excepte dues escenes violentes que estan molt bé. La resta és per oblidar. És una pel·li molt lenta.
El concepte de Elena, una pel·lícula, és una cosa tan superada ja. Que...
Veritat? Bueno, doncs va, l'última. Ahir vaig estar veient a Neox La jungla de cristal. He de dir que feia temps que no la veia i vaig disfrutar-la moltíssim.
Ah, pensava que vas a dir que era molt lenta.
És una obra mestra de les pel·lis d'acció, sens dubte, d'acord?
No, home, mira, precisament li deia al Fausto que vull recuperar una mica John McTiernan, perquè, clar, el senyor es va ficar amb uns embolics tremendos, però era un crac dirigint.
Però ja no tornarà a dirigir.
Diu, no sabia que el ballarí rus Alexander Godunov hi sortia. Està genial fent de dolent. Per cert, aquestes pel·lícules, sabeu on les podeu recuperar, no? Ah, fenomenal!
Ya llegaron los perritos.
¿Cuántos?
Ocho.
¿Ocho? Bravo, Pongo, bravo. Te felicito por tus 8 hijos.
10. 11. 11.
Quin horror! Mira, parlàvem abans de 101 dàlmates.
Efectivament.
I ara el 23 passeus ens porta fenòmena.
És que és tot una provocació. Ella ha dit, era un programa de gossos avui. No sé per què, sortien gossos a tot arreu.
I alguna sirena.
I la cançó és una provocació. Era per tu, però com el Fausto també ha vingut, també és pel Fausto, vaja.
Bueno, ens hem posat libidos tots, eh? O sigui, jo no puc més amb aquesta cançó.
Doncs escolta, demà a les 11:25 podeu anar a veure aquests 101 dàlmates.
Ja sabeu que... el 101 dàlmates sí.
A Fenòmena. I alerta, que això t'agradarà, a la 1:10 podeu enllaçar amb Amanecer, de Murnau.
Ole!
Diumenge, l'Aladdin de Disney, animat, a les 11:10, Manhattan a la 1 i aquest guardaespaldes a les 5:10. Dimecres, el Herd de Milos Forman a les 8:15. Dijous, Planeta Prohibido del 56 a les 4:15. I divendres, el Crepuscle dels Déus a les 4.
Vols dir la pel·lícula de Billy Wilder?
Sí, sí, sí. I Hannah i sus hermanes a les 6:10.
Ja té feina el dibuixant del Pic Doctor de sur. Totes aquestes pel·lícules del Woody Allen que les faci animades. I ja està. Doncs, molt bé, Alfons, jo he portat convidada una directora francesa perquè ens recomani una de les pel·lícules de Filmoteca d'aquesta setmana.
Bonsoir. Alors, je m'appelle Justine Trier et j'ai réalisé le film Victoria.
Buenas noches. Justine Trier, realizadora de Los Casos de Victoria, y el film de mi vida es Opening Night de John Cassavetes. Para mí es una película que me persigue como un fantasma y que sigo preguntándome lo que piensa y siente esa mujer y me siento cercana a ella.
C'est une femme qui reste proche de moi. There's never anyone
around to hear it. Ai, poseu un Cassavetes a la vostra vida. Bueno, Cassavetes o Cassavetis, perquè ara sembla que s'ha de dir Cassavetis.
Cassavetis.
Tenim el Killing of a Chinese Book i demà a 8:15, que no he vist mai.
És com una cosa del David Mamet.
Vinga'ts ara, sortint de Capone. Després teniu Opening Night, aquesta pel·lícula amb Gina Rowlands, del món del teatre explicat com gairebé mai s'ha fet en el cinema. Diumenge a les 4 de la tarda, per cert, Gina Rowlands, la dona de John Cassavetes, que és com Ellen Burstyn. Són dues actrius que podrien fer de
germanes. Sí.
Directament. Si hable l'amor, o Minia Moscovich, dimarts a les 7 de la tarda. Una pausa, un Rossellini, paisà, el dimecres, perquè no hi ha cap Cassavetes, a les 4:45. Torna a fer Opening Night, dijous a les 7 del vespre, i La dona sota la influència, el divendres a 4:45. Totes, gairebé totes, amb Gina Rowlands.
Oye, Sara. Cada autor escribe una obra sobre sí mismo. Tú has escrito una sobre la edad. Pero yo no tengo tu edad. ¿Y cuál es tu edad? Soy consciente que interpretar a una mujer más mayor es parte del problema. No me hago ilusiones de recuperar la adolescencia. Pero tengo que interpretar a Virginia, que tiene sofocos. Y yo aún no los tengo. Yo no tengo la menopausia. No estoy preparada para ser abuela. Sí, sabes perfectamente que si hago bien estos papeles, mi carrera quedará muy limitada.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio. Llibres d'imatges.
I aquesta nit parlarem d'espies, com diu la cançó, perquè ens visita la nostra experta literària, l'Alice Tapiol. Alice, benvinguda.
Moltes gràcies, Alfons.
I teníem un deute pendent amb el senyor Joan Le Carré, que ens va deixar, home, ja fa algunes setmanes, però, home, demanar-te una secció així sobre Joan Le Carré de cop tampoc era tan fàcil, no?, perquè té una carrera llarga tant de llibres com de pel·lícules i, per tant, t'hem donat una mica de marge. Però ens venia molt de gust que ens portessis alguns referents d'aquest gran creador de bestsellers i que ha tingut algunes adaptacions molt bones.
Bé, com has dit, John Le Carré va morir el passat 12 de desembre de 2020. Le Carré és conegut pels seus llibres i amb la peculiaritat de que ell va treballar a l'MI5 i MI6 durant dues dècades i per això diguem que té molta experiència amb els serveis secrets i el món de l'espionatge.
Realment, tu llegeixes els teus llibres i dius, com pot arribar a saber tot això? I, home, ara trobes una justificació.
Totalment. I és que, a més, en moltes ocasions, ell diu que afluixa una mica el volum del que és la realitat. Fins i tot, eh?
Ja m'imagino, i això, que algunes de les seves adaptacions són farragoses, és a dir, parla d'uns tecnicismes i d'un nivell que dius, mare meva, jo aquí ja no arribo, eh?
Totalment, de fet, ell és expert en la Guerra Freda, en l'època de la Guerra Freda, perquè és precisament quan ell va estar als serveis secrets, no? Mm. I, de fet, molts llibres parlen sobre aquest tema.
Es un extraño sistema en una profesión donde se supone que las preguntas son más importantes que los disparos, a no ser que se teman las respuestas. Esa llamada...
Sí, ¿qué pasa?
El dinero de Copenhague. El banco respondió a su carta. Al director le preocupa que haya habido algún error.
Don, segons el meu pare... És l'única que no he vist, diu, és l'única que has de veure perquè és la millor. L'espia que surgió del frío del Martin Reed, no l'he vista, per tant, et toca informar-me.
Certament és que la pel·lícula és molt bona i està basada en el llibre The Spy Who Came from the Cold, l'espia que va vindre del fred, d'acord? Mm. El llibre el va escriure el 63 i el podem trobar a edicions 62.
Quasi.
És certament interessant perquè és el tercer llibre que va publicar i amb el que va fer el gran boom Le Carré, i pel qual va deixar la seva feina a l'MI6, no? I el va escriure mentre ell estava destinat a Bonn, quan estava en una tapadora i feia veure que era diplomàtic a l'ambaixada britànica, no? Sí, i és que el llibre va sobre Alec Limbas, que és un agent britànic que es fa passar per desertor per tal de donar informació falsa als russos.
Una mica com el Sean Connery feia a la caza de l'Octubre Rojo, mira, abans que parlava el Tom Clancy.
Sí, espies, contraespionatge... I, de fet, pocs anys després, el 65, va sortir la pel·lícula amb el mateix nom. La podem trobar a Filmin, si alguna la vol veure, com tu, que et faltaria.
Sí, mira, me l'apunto.
I, com bé has dit, la dirigeix Martin Reed i la protagonitza Richard Burton. M'agrada començar per aquesta pel·lícula perquè amb aquesta selecció que he fet podem anar veient com canvia l'estètica del món del cinema al llarg dels anys. I és que aquesta agafa molt del film noir, està rodada en blanc i negre. És una contraposició a aquelles primeres pel·lícules que s'estaven estrenant de James Bond.
Bueno, clar. James Bond és una altra saga que ajuda molt a analitzar l'estètica del moment. També demostra que va ser un gran èxit el fet de que s'estrenés la pel·lícula només 2 anys després de la publicació del llibre.
Totalment. I, de fet, els personatges que surten als llibres de Le Carré són precisament l'antítesi d'aquest Bond, no? I reflecteixen un món de l'espionatge molt més cru, molt més real, amb menys artificis i tecnologia que James Bond, de fet, no?
També a vegades una mica avorrides, ho he de dir, però vaja, això ja depèn dels gustos de cadascú. Per exemple, aquesta.
Barley Blair se arriesgó porque no le quedaba nada que perder.
Le estoy ofreciendo una nueva vida. Se activa con la voz, señor.
Sois estúpidos por recurrir a mí. Yo no soy de fiar. Katia Slova se arriesgó porque lo podía ganar todo.
Si ama la paz, lleve esto a Inglaterra, déselo al señor Blair.
Perquè aquesta sí que l'he vista, i de fet l'he vista fa molt poc. Quan es va morir John Le Carré vaig pensar, hòstia, s'ha mort John Le Carré i Sean Connery en un plaç de temps molt curt i mai he vist La Casa Russa. Doncs vaig a veure La Casa Russa i em va fascinar Michelle Pfeiffer parlant en rus, però vaja, que arriba bastants anys més tard, és com de principis dels 90.
Sí, fem un salt temporal bastant gran i el que deies de Michelle Pfeiffer, de fet molts crítics alaben el seu accent rus. Mm. De fet, és curiós.
Ara no podria fer-ho, perquè dirien per què no agafeu una actriu russa, això és apropiació indeguda de cultura, sí. Sou uns fills de puta... Bueno, en fi, aquestes coses.
El llibre es va publicar el 89 i just un any després ja es va fer l'adaptació en pel·lícula. El llibre, jo almenys no l'he trobat en català, no sé si està descatalogat, però en castellà sí que es pot trobar a l'editorial de Bolsillo, i parla sobre també la Guerra Freda, però centrada en l'època de la perestroika. D'acord? I és que un llibreter amant de la cultura russa rep l'encàrrec de publicar un llibre. Ell rep un manuscrit que acaba en mans dels serveis britànics que contacten amb ell i han d'intentar convèncer a l'escriptor de passar-los informació. És també una història d'espionatge, contraespionatge, amb un toc d'amor, i aquí encara hi trobem més amor.
Sí, clar, encara. Perquè és el problema... Mira, connexió amb James Bond, no? L'espia que mi amó, no? Aquella pel·lícula s'enamorava d'una noia russa, doncs, però sempre des de la vessant més realista que comentaves abans, més continguda, i amb Sean Connery, que era James Bond.
Exacte. Sembla que els James Bonds, els actors que han protagonitzat pel·lícules de James Bond, volen trobar aquest punt antitètic de James Bond protagonitzant pel·lícules de Le Carré, no? Mm-hmm. Perquè també veiem a Pierce Brosnan en una altra pel·lícula basada en un llibre de Le Carré.
També m'ha interessat aquesta pel·lícula com ell, pel fet de ser amant, no?, de la cultura russa, malgrat no tenir... Vaja, no sé, un espia ni res per l'estil, això ja el converteix com en un personatge sospitós i recordava tot el tema de la caça de bruixes i el comunisme, bé, aquestes coses, no? Em sembla una reflexió interessant.
Totalment. Le Carré ho reflecteix molt als llibres, com totes les persones amb les que contacten els serveis secrets al final només són peons d'un nen més gran, no? Del capitalisme o d'altra banda del KGB, de la Unió Soviètica, no? Casa Rússia va ser la segona pel·lícula rodada a la Unió Soviètica abans de que caigués el mur de Berlín.
Ui, però molt pillat, no?, devia anar, perquè estava per
allà l'època. Sí, estava a punt de caure. La segona i no sé si l'última. Pensa que és l'època de la perestroika, que es volien obrir més Rússia internacionalment, i per això precisament segurament van deixar que Hollywood rodés alguna pel·lícula allà.
¿Qué quiere?
Un traje.
Hablas conmigo, Harry.
Busca información. Sé simpática con él y nada de morros. ¿Prometido?
Es un demonio.
¿Quién lo dice?
Su mirada lo dice.
Únicamente charlo un rato con él, como suelo hacer siempre. Y no me mires así, Marta. Solo soy un sastre.
No, Harry, tú no eres solo un sastre.
Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía...
El sastre de Panamà, segon James Bond, no? Pierce Brosnan. Mm-hmm. De fet, encara era James Bond, crec, quan la va estrenar, i era la gràcia, no?, d'aquell espia tan correcte, tan formal britànic. Aquí era un tio, vaja, un aprofitat del sistema totalment, que l'enviaven a fer missions i el tio s'embutxacava tots els diners, la liava parda per on passava. A mi em va fer molta gràcia aquesta pel·lícula.
Completament. La vas veure fa poc, la pel·lícula?
Sí, perquè durant el confinament vaig dir, miro totes les pel·lícules que tinc per aquí.
Perquè a mi el que em va passar, John Le Carré ja va concebre el llibre com una sàtira, no?, del món de l'espionatge, però al veure la pel·lícula no sabia si havia de riure per les raons correctes o no. Si estava pensat així, també perquè, com et deia, el tema de l'estètica de les pel·lícules, aquesta té una estètica i també una edició molt dels anys 90 que a vegades no acaba d'envellir bé, no?
Pot ser. El que passa és que hi havia tot el tema del canal de Panamà i tots els aprofitats i polítics, i a més allà hi havia les revoltes, no?, de la ciutadania contra Noriega i tot això. Bé, la veritat és que era un escenari molt, molt apassionant per ambientar la història.
Exacte, i és que Le Carré va escriure el llibre el 96, ja no existia la Unió Soviètica, i va decidir focalitzar la seva atenció a d'altres conflictes polítics d'arreu del món, i el canal de Panamà, justament quan havia retornat a mans de Panamà i ja no estava als Estats Units darrere, era l'escenari perfecte per explicar una mica el que hi ha darrere del món dels espionatges, de l'espionatge, i que moltes vegades la gent és més aviat aprofitada, cadascú dels seus propis interessos. I a la pel·lícula també es veu com Jeffrey Rush, que és el sastre de Panamà, també es vol aprofitar, també té coses que amagar, i aquí és un joc d'escacs supercomplicat on cadascú té les seves pròpies intencions. Le Carré descriu aquest llibre com la Casa Blanca sense herois.
Algo está pasando ahí. ¿Por qué vino mi esposa? Ellos habían escrito un informe, 16 páginas de... conjeturas inspiradas. Yo tenía que proporcionar los datos clínicos que faltaban, testificar en una cinta.
¿Y lo hizo?
Podría ser un asalto.
Una de les adaptacions més conegudes va ser El jardinero fiel, perquè bé, hi havia el Ralph Fiennes, la Rachel Weisz va guanyar l'Oscar, i la va dirigir el Fernando Meirelles després del bombazo de Ciudad de Dios, no? I el que passa és que no l'he vista des de l'estrena, realment. Tu, que l'has vist fa poc, què tal?
T'ho recomano. De fet, és una de les que més m'ha agradat.
Sí?
També és molt significativa de la seva època, just com has dit, venia Meirelles de rodar Ciudad de Dios, i continua amb una mica amb aquesta estètica més crua, càmera en mà. Jo crec que, en comparació amb El sastre de Panamà, ha envellit molt millor. Le Carré, en aquest cas, jo crec que és una de les pel·lícules que agafa més a pit. Ell parla de que, si ens sembla fort el que passa amb aquesta pel·lícula, la realitat és molt pitjor. De fet, està basada en un cas real que va ocórrer a Nigèria.
Però hi havia una trama de farmacèutiques o alguna cosa.
Exacte,
per
l'estil? Exacte, sí. Val. Diguem, el cas real encara estan en judicis, fins i tot a dia d'avui. El final potser és agredolç, però té aquesta vessant més dolça, no? En canvi, el llibre és devastador.
Sí.
No hi ha cap tipus de final feliç, de fet, i és la visió que tenia Le Carré, i a la pel·lícula, doncs mira, ho han intentat...
Ho han suavitzat bé, això sí. És una mica molt de Hollywood i vaja, haurem de llegir els llibres perquè no sé si el Le Carré està molt content de les adaptacions, tot i que aquesta estava bé.
Hay un topo en la cúpula del servicio secreto británico. Está allí desde hace años. Durante 25 años solo nosotros nos hemos interpuesto entre Moscú y la Tercera Guerra Mundial.
Jo em vaig avorrir com un ostre amb el topo, eh? Em sap greu dir-t'ho, Àlex. No sé què t'ha semblat a tu.
És llarga. A vegades hi ha pel·lícules que has de veure no d'un cop, sinó pausadament i amb diverses sentades. Diguem, aquesta podria ser una d'elles. El Talp, de fet, Le Carré és productor.
També m'hauries d'explicar quina obsessió té amb els sastres, perquè aquesta es diu El Topo, però el títol original era Tinker Tailor Soldier Spy, que és un títol que em fascina molt, però hi ha la paraula sastre una altra vegada.
Bé, pensa que ell és britànic, jo saps que tenim molta classe.
Els Kingsman, clar.
Clar. Però no, de fet, Tinker Tailor Soldier Spy és una cançó infantil.
Ah, sí?
És el títol d'una cançó infantil.
Ah, mira, això no ho sabia.
Sí, Tinker Tailor Soldier Spy són els noms que li fica Control a cadascuna de les persones que hi creu que són sospitoses per intentar caçar el Talp. La novel·la és de 1974 i, de fet, és el primer llibre que forma part de la trilogia Carla, que Carla també se'n parla a la pel·lícula, que és, diguem, com l'arxienemic de George Smiley. Val, aquesta trilogia va sobre com ell ha de caçar i descobrir qui és Carla, que és com el control, diguem, de la Unió Soviètica, del KGB. No s'ha treballat molt bé George Smiley com a personatge, tot i que sí que és interessant, com et deia, fer aquest seguiment des de la primera vegada que surt de les novel·les i com va evolucionar el personatge. Tot i això, sí que és veritat que en l'època que Le Carré situa cada un dels llibres, si fem una línia cronològica, no té cap sentit. Hi ha un llibre en el que Smiley hauria de tindre 111 anys. D'acord?
Joder.
És a dir...
Home, està maduret ja, sí.
Clar, no... Diuen que és l'etern home d'edat mitjana, el situen sobre uns 60 anys i que realment Smiley és com un Simpson, és a dir, no creix.
S'ambientava als anys 70, per això, quan
sí,
la novel·la...
Sí, sí, és quan hi havia una època més de decadència dels serveis secrets britànics i també ho saben reflectir bé.
Alice, moltíssimes gràcies per portar-nos una miqueta de John le Carré. Feliç 2021 ara que has vingut i que ens segueixis portant més seccions durant aquest any.
Molt bé, moltes gràcies.
De Pomme de Poire et de Scooby-Dooby-Doo. És una cançó de Sacha Distel amb Claude Bolling darrere, que és el compositor a qui dedicarem avui l'audiovisual, després del butlletí. De manera que, amigues i amics, hem arribat al final de la finestra discreta. Fausto!
Bonsoir!
Reverència! Reverència!
Igualment, igualment, mestre Gorina.
Alfons, t'abraço, t'abraço, t'abraço.
Però amb mascaretes, eh? I amb distància de seguretat.
Amigues i amics, tornem la setmana que ve, sisplau, serem aquí, com sempre! A mitjanit de nit de divendres a dissabte. On a dansé toute la nuit. Puis au jour, on est parti chez moi. Discuter de l'amour et des fruits. Comme elle se trouvait bien chez moi. Aussitôt, elle s'installa. Et le soir, en guise de dîner, elle me faisait manger des pommes, des poires. Les Scooby-Dooby-Oo. Ah, pommes, pommes, poires, poires. Les Scooby-Dooby-Oo. Ça ne pouvait pas durer longtemps, car les fruits, c'est comme l'amour. Faut en user modérément, sinon ça joue des tours. Quand je lui dis, faut se quitter, aussitôt elle s'écria, mon pauvre ami, des types comme toi, on en trouve par milliers. Scooby-Dooby-Oo.
à deviner. Célibataire, vaut mieux rester plutôt que de croquer.